Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
I 12 minuts.
Hola, què tal?
Com estàs?
Bueno, m'has agafat Àngel, a la paraula de la boca, eh?
Perquè mira, resulta que discutint de la vida hem anat a petar al cinema, perquè el cinema té per la culpa
vida,
del que
no?
passa.
Té vida.
Perquè tots els camins arriben al cinema.
Oh, no? està filosòfica avui, eh?
Sí. Bueno, de fet, estàveu aquí això, no?
Estàvem filosofant, oi?
No, però jo penso que aquesta noia
serà filòsofa.
S'ha d'escarbar una miqueta per treure la seva filosofia que deu
sí.
tenir, eh?
Vigila que no et surti Jekyll o Mr. Hyde. Jekyll o Mr. Hyde.
Sí, ah, això també.
Bueno, les dues coses sortirien com tothom, de les maneres tampoc. Nosaltres l'ataquem molt en aquest sentit, però estic segur que tu i jo també tenim...
Oh, i tant. Tots tenim...
El Jekyll i el Hyde.
La cara fosca i la cara il·luminada. La cara A i la cara B.
La
Quina vols que soni?
Jo, amb B, rei, a tu.
Quina cara vols que soni?
Mira, B, fixa't que el Barcelona s'està negant la cara B dels sous que pagava.
Sí.
Per tant, no sé si tenim la cara B nosaltres.
Man,
vosaltres no teniu la cara bé aquí.
No. En aquest sentit fem pinta de bona gent, no?
Sí,
de gent normal i corrent.
Ah, vosaltres què creieu que la gent que defrauda no és bona gent?
Són uns espavilats.
Per exemple, el Cristiano Ronaldo i el Messi són
gent,
bona gent.
Estupenda, pel seu sí.
Ah, ja, però
pel seu sí. Per Hisenda, que som tots, no.
No, i que som tots Hisenda. Jo no crec que això és un eslògan.
Ara ja aquest eslògan ja no el fan servir,
no, perquè em sembla que va ser un ministre que va dir alguna cosa, que allò era simple publicitat. Hi ha un ministre, que no sé quin era, no sé si era el Montoro o un d'aquests, que va dir que per jutjar un cas d'aquests, que l'Odissea, això de que Hisenda som tots, que era pura publicitat, no es podia agafar. Un jutge va ser, ara que me'n recordo.
Bueno, els hi va funcionar, eh?
Crec que va ser una advocada del judici de la Infanta.
Ah, així mateix. És veritat. És
del
veritat.
Cas Nos.
Sí.
És veritat. Tens raó.
Molt bé.
Una advocada o una inspectora d'Hisenda, alguna cosa així.
Sí, sí. Aleshores, clar... Doncs jo crec que bueno, no podem dir això.
No, i menys després de veure tot el que estem veient.
Més a través d'això, sí, sí.
Molt bé, doncs què? Hi ha estrenes, no?
Hi ha estrenes, n'hi ha dues.
Ah, mira, que bé.
Amb una característica, no?
Comentàvem, digue-ho tu, Àngel,
digue-ho tu, home,
que ets expert. Però m'ho ha comentat l'Àngel, però és que a més són dues pel·lícules dirigides per dones.
Ah, mira que bé.
Dues pel·lícules interpretades per dones, protagonista la dona, i dues pel·lícules que d'algun sentit poden ser feministes. Això no vol dir que siguin bones, eh? Això no m'hi poso, eh?
Feministes en quin sentit?
Doncs que exalten el paper de la dona a la societat.
Uh-huh. Per exemple, tenim la Wonder Woman, una de les estrenes, i l'altra estrena és La Casa de l'Esperança, que ja descobrirem quin és el paper de la protagonista.
Molt bé.
Doncs mira, com dèiem, comencem per Wonder Woman, que la podrem anar a veure a Cines Aya y Elmo.
Eres un hombre.
Claro. ¿Por qué? ¿No lo parezco?
Nunca he querido a nadie como a ti. Ten cuidado, Diana. No son dignos de ti.
¿Nunca has visto a un hombre? ¿Y tu padre qué?
No tengo padre. Fue Zeus quien me dio vida.
Casi nada.
Wonder Woman, doncs la primera directora de la qual parlarem
és... És Wonder Woman o Wonder Bra?
Wonder Woman o Wonder Bra? No, jo crec que és una Wonder Woman portant Wonder Bra.
Sí, mira,
perquè si no, no sé com pot lluitar a tor i a dret sense que estigui tot a lloc.
Sí, perquè és veritat, no es belluga res quan lluita.
Ah, això mateix. I no podrem dir que vagi ben abrigada, aquesta Wonder Woman. Escolteu,
no, no porta bufanda.
No porta bufanda. En mostrar, vull dir que no, jo, si m'expliques ara si està bé de cos o no està bé a través de la disfressa que porta, jo no ho sé.
Això no t'ho compro.
Sí, hi ha molta carcassa de Wonder Bra, per exemple.
Sí, hi ha molta carcassa i molta faldilleta curta també,
No et pensis.
I tant,
no et
que
pensis,
penso.
Perquè porta sempre una capa darrere que li tapa una part d'aquesta faldilleta curta. La que tenia més faldilleta curta era la Linda Carter, que era la dona que va fer la sèrie de televisió que es deia La Mujer Maravilla o alguna cosa així. La Mujer, que és una sèrie de televisió que als Estats Units va tenir un èxit brutal, perquè els van degustar. I no, sempre ha anat amb una carcassa, però aquesta sí que era amb faldilleta curta.
Doncs mira, molt bé, Àngel, com anaves dient, Wonder Woman, un personatge que va néixer al 76, del qual se n'han fet còmics, es va fer sèrie... Sí? Quan va néixer, doncs?
Em sembla que era el 41,
Ser més vella?
No ho sé.
El TVOs, amb els TVOs em sembla que va néixer el 41-42, em sembla, amb la DC Comics, que era una...
Va, busquem-ho, Carme, busquem-ho i així sortim de dubtes.
Era una alternativa femenina amb els Supermans i tots aquests que van néixer en aquell moment.
Però com anàvem dient, alguns coneixeran ja la història de Wonder Woman, pels més joves arriba la pel·lícula on se'ns explica els inicis, la història, els orígens de Wonder Woman, que pot semblar una superheroïna d'Estats Units, però no, es tracta d'una princesa que viu a l'Amazones, una princesa de la selva, que un dia al seu poblat arriba un pilot nord-americà, que és en Chris Pine, que té un accident i acaba a les costes doncs, del seu poblat, i li explica que allà, en el viejo continente, s'està duent a terme un conflicte que és la Primera Guerra Mundial. I ella pensa, jo he d'anar a ajudar i he d'anar a salvar el món.
Bé, jo ampliant el que has dit, doncs diré que aquesta dona és, comença la pel·lícula com a nena petita i viuen en un regne que les han apartat del món les forces del mal. I llavors aquest regne és el regne d'Amazones. Elles són amazones i llavors elles tenen unes regles molt especials en les quals els bons sentiments i la bondat i tot això dos contrasten amb la seva manera d'aconseguir la pau, que és a base de preparar-se per la guerra, pràcticament. Llavors aquesta noia, com ve aquest pilot, diu, bueno, doncs jo no puc consentir que hi hagi aquesta guerra que m'ha tirat tanta gent. I llavors què passa? Doncs que se'n van a Europa i ella, diguem que d'alguna manera que arregla la Primera Guerra Mundial.
Segur que l'arregla ella,
per això dic que és
feminista.
La noia aquesta...
Home, si fos Superman o qualsevol dels altres superherois, no l'arreglarien.
No l'arreglaria. El Superman l'arregla només als Estats Units, però aquesta no. Aquesta arregla...
Aquesta porta la pau mundial.
I a més, el símbol del mal, és la persona que està darrere de la Primera Guerra Mundial. I ella sap que ha de lluitar contra aquest símbol del mal per desfer aquella guerra i totes les guerres. Aquell home, que podríem dir que és el Timoni, no recordo...
La llavor del diable.
Sí, una cosa així. Aquell home està darrere la Primera Guerra Mundial i ella ho arregla. És increïble, és una cosa increïble. Bueno, jo volia dir sobre el personatge, que el personatge va sortir als TVOs, i llavors es deia, aquí a Espanya es deia La Mujer Maravilla, i llavors tenia, a part de ser una amazona, tenia superpoders, és a dir, que podia ser un equivalent, com hem dit, al Superman i tot això. I aquí no va tenir un èxit massa brutal. Als Estats Units sí que l'ha tingut, i sobretot aquesta sèrie interpretada per la Linda Carter, que jo crec que no ha fet res més, ni a televisió, ni al cinema, ni res, va tenir un èxit brutal. Encara si entres a internet i poses Wonder Woman, no Wonder Bra, doncs
allà un catàleg.
Llavors surt la Linda Carter allà corrents i bueno, fent aquestes coses. Feminista. Home, Jo penso que és feminista 100% la pel·lícula, perquè, clar, una dona que arregli la Primera Guerra Mundial a base d'enfrontar-se a l'esperit del mal té que ser feminista, perquè si no... Ara, com és la pel·lícula? Perquè a part d'això són antecedents, informació que hem dit, no? A mi, francament, Jo no li ve res especial. És una pel·lícula que té molts efectes especials, té moltes lluites, té moltes incoherències també, té coses que no s'expliquen, però bueno, això es veu que és inherent al cinema de superherois i ara de superheroïnes. No sé què dir-vos. Jo crec que, per les crítiques que he llegit, hi ha crítics de tot, però hi ha crítics que jo, com vaig sortir del passe de premsa, em van fer... Quan jo vaig dir, què, t'ho has passat bé, eh? I va fer una cara així... I
vau arrufar el nas.
I he llegit la crítica i, clar, és tot el contrari. És a dir, que no sé tu.
Aquesta crítica que fas sobre les crítiques, eh, Àngel, per variar?
És que sí, perquè com que ho visc des de dins, aleshores, és clar, doncs resulta que me n'adono de quina manera el sistema es va imposant sobre la lliure opinió. I de quina manera les multinacionals, sobretot, influeixen sobre l'opinió de molts crítics. No dic de tots ni molt menys, eh? Però hi ha molts crítics que llegeixes una crítica i veus que és una ressenya de la informació de premsa que ha donat la multinacional. Vull dir que no... és la crítica que acostumo a fer.
Mm-hmm. Saps quina altra pel·lícula va dirigir la directora de Wonder Woman?
Sí, Monster.
Monster.
Amb Charlize Theron, que va guanyar l'Oscar.
Sí, és irreconeixible en aquella pel·lícula.
Sí, és l'únic crèdit que tinc de la directora. Que em sembla que ha fet molta televisió i tot això. I el bo del cas és la protagonista, la Gal Gadot, que és una actriu israelí que ha aconseguit que vetin la pel·lícula a molts països àrabs perquè ella va fer el servei militar a Israel.
És que el servei militar a Israel és obligatori tant per nois com per noies.
Sí, però ella va fer el servei militar...
I llavors... jovenets, eh?
Doncs va fer el servei militar a Israel i llavors molts països àrabs l'han vetat perquè va fer el servei militar a Israel. Imagineu-se quina mentalitat, no? També.
Perquè no sé si és d'Israel on l'ha de fer...
No,
sí, no,
i a més i què si ha fet el servei militar? Hi ha molts que l'hauran fet als Estats Units i què? I llavors han de matar una pel·lícula perquè la protagonista faci el servei militar israel? No sé, jo en quant a la Gal Gadot, que és la protagonista, jo què voleu que us digui? Jo no la veig amb tant carisma com per fer una Wonder Woman, perquè... No sé, té un aire una mica estàtic i, a més, és maca, sí, d'acord, però això no n'hi ha suficient. Jo crec que li falta una mica de personalitat.
Doncs mira, les crítiques que deies que n'hi havia de tot, jo n'he triat dues que són bones.
Bueno,
la primera diu...
És que passa tot.
Diu, una dona pot protagonitzar un blockbuster, el pot dirigir i pot aconseguir la millor pel·lícula de DC des de El Caballero Oscuro. Visca, visca i visca.
DC és la millor pel·lícula de DC. És a dir, podem dir que això no vol dir massa, perquè realment és com dir la millor pel·lícula d'una productora que no ha fet mai bones pel·lícules, per dir alguna cosa, no?
I l'altra crítica diu que la pel·lícula es tracta d'un... Bé, és una pel·lícula que ha produït un bon superheroi a l'antiga.
El què? Que ha produït un bon superheroi?
Sí, a l'antiga. O sigui, que l'ha renovat i que els hi ha sortit bé. Jo ho entenc així.
Però si és una superheroïna.
Però que l'han rescatat del passat, no s'han inventat res nou i que els hi ha sortit bé. Jo no l'entenc així, la crítica.
Sí, jo l'entenc una mica enigmàtica, aquesta crítica, no? Perquè...
Quin enigma, tu?
Sí, no, per mi és un enigma, perquè, no sé, primer de tot, no la trobo clàssica. La pel·lícula no és clàssica.
No, la Wonder Woman és clàssica.
Sí, però la narrativa de la nova pel·lícula té res que veure amb el classicisme.
Però està parlant de la superheroïna.
Sí.
Val.
Però el traç del personatge d'ella, jo no el veig que sigui clàssic.
Doncs potser per això els hi ha sortit bé, perquè ho han sabut renovar.
Sí, però veus, a mi, també continuant amb les crítiques, els hi ha sortit bé. Bé, això és com algun crític diu, els espectadors estaven entusiasmats.
Ho has preguntat.
O era ell, no tots els espectadors. Clar, això de generalitzar i posar en primera persona el que teòricament pensen els altres és una mica... Els hi ha sortit bé. Per mi no els hi ha sortit bé. La pel·lícula és una pel·lícula que té moltes incoherències, que no et creus moltes coses. No estic parlant que cregui o no que pugui fer aquells fets... No, són coses que no són lògiques d'acord amb... Per exemple, està descompensada. Ja. La primera part de la pel·lícula, la preparació de la nena que va creixent, és massa llarga. La pel·lícula dura 2 hores 20. I al final hi ha un missatge...
Has esbufegat, tu?
Sí, 2 hores 20.
T'imagines? I al final hi ha un missatge d'aquells que dius, ostres, un missatge de que diu que amb l'amor s'arregla totes les guerres. Ostres, no, vaja...
Un missatge una mica hippie, no?
Però és que t'ho diuen així, sí, totes aquestes paraules. No és que t'ho diguin a través d'insinuant-ho, no. És que t'ho diuen a través d'aquestes paraules. No és hippie, a més, perquè ella lluita amb armes. Les hippies no anaven amb armes.
Van amb floretes.
No, ja, jo tampoc no estava visualitzant
les armes. No passa res, t'ho dic. No, però que era una pel·lícula... uns personatges et diguin que amb l'amor s'arreglen totes les guerres, és una pel·lícula nyonya, com a mínim. No, perquè s'ha de dir d'una altra manera, la creativitat artística és d'una altra, t'ha de suggerir allò a través de la pel·lícula, cosa que no fa. És a dir, que estic completament d'acord que estigui bé.
Ah. Escolta, Àngel.
Escolto, Eva.
De la Primera Guerra Mundial ens n'anem a la Segona Guerra Mundial amb La Casa de l'Esperança.
Buenos días, disfruten de la visita.
Han invadido todo el país. Están sacando a los judíos de sus casas. Nos llevan a todos al gueto.
Están muriendo miles de personas. Hasta los niños más pequeños.
Tenemos espacio. Podríamos esconderlos. Trae a tantos como puedas. ¿Cuánto tienes que haber sufrido? Todas las mañanas vienen los soldados.
La Casa de l'Esperança només la podrem anar a veure a Yelmo, i com dèiem, la dirigeix una altra dona, a Nikki Caro, que ha agafat la novel·la de no ficció del naturalista Diane Ackerman. I què ens explica? Doncs la pel·lícula ens situa al setembre del 1938, on el director del Zoo de Varsovia... sé que hi ha en l'encrucijada de què fem amb els animals quan estem enmig de la guerra. És igual, avui estic molt espessa i la calor no m'ajuda. Escolteu, tornem-hi. Això, que el director del zoo de Varsovia ha de lluitar per salvar els centenars dels animals després de l'invasió de tropes alemanyes. I això ho farà amb l'ajuda de la seva dona, que és la Jessica Chastain, que se'ls hi passa pel cap la idea d'aprofitar les runes, el poc que queda del zoo i l'espai que tenen, perquè ja està allò fet miques, per acollir-hi jueus.
Molt bé.
Ja està.
Oh, no volia fer spoiler i ha hagut de fer un recorregut,
No és un spoiler, però més o menys.
Després de l'esforç.
Clar que sí.
Que
home, va.
Això, no?
Què tal?
Gràcies, Àngel.
Bé, a mi la pel·lícula m'ha agradat bastant. Haig de dir que... Comencem pel títol. La Casa de l'Esperança. En original es diu The Zookeeper's Wife. És a dir, la dona del conservador del zoo. Cosa que es veu que no devia ser comercial, i li han posat La Casa de l'Esperança, que no sé per què li posen La Casa de l'Esperança. Però...
Em sona pitjor La Casa de l'Esperança que l'altra, eh?
Que sí?
Sí, perquè no sé per què ho associes altres...
No sé per què, perquè podien posar, no sé, altres sitos, no? Però el llibre és també d'una dona, que es diu Diane Ackerman, i està dirigida per una dona que es diu Nikki Caro, que té, és una neozelandesa, que té una pel·lícula que es diu En Tierra de Hombres, que estava força bé, entre altres pel·lícules. És a dir, que ens trobem davant d'una altra pel·lícula, diguem, femenina, perquè la Jessica Chastain, que és una, un valor d'aquests nous, una dona amb molta personalitat, amb un físic especial, no dic que sigui maca ni lletja, però té un físic especial, i és a dir, que és una pel·lícula feta pràcticament per dones, que d'alguna manera mostren la participació de la dona en la Segona Guerra Mundial i concretament el conflicte amb els jueus, perquè ells aconsegueixen amagar jueus en el zoo. La part del zoo és una part pràcticament anecdòtica, perquè el que compta realment és l'altra part, com s'amaguen i com es treuen jueus del gueto de Varsovia. És una pel·lícula molt ben realitzada, en el sentit clàssic, aquesta sí que és clàssica, i que i a mi m'ha interessat bastant, perquè el tema m'interessa bastant, el d'aquella època, i està ben explicada narrativament. No esperis cap sorpresa, perquè més o menys ja el mateix argument te l'esporta, i llavors la reconstrucció de l'època està ben feta, i hi ha un exveí de l'Eva.
El Daniel Brühl, oi?
El Daniel Brühl, que vivia a Gràcia, o viu, no ho sé.
No ho sé.
Sí, vivia a Gràcia.
Ara deu parar per les Amèriques, dic jo.
Sí, perquè no para gaire. Per aquí no, perquè no fa temps que no se'l veu.
Jo no l'he vist.
No, el cine molt, eh? A Gràcia no, jo fa temps que no el veig. Tu el veus?
No, tampoc.
No tampoc. I el Daniel Brühl fa un personatge de nazi, que és un dels personatges pilars de la pel·lícula. Aquest és un actor realment que després de fer Salvador, recordeu?
Sí.
Doncs ha fet una carrera espectacular, en el sentit que ha participat amb els millors directors i ha fet pel·lícules a tot arreu del món. Aquí fa d'alemany, perquè ell és alemany. I aleshores doncs, és un personatge clau en la pel·lícula. Jo crec que és una pel·lícula bastant recomanable. Si us interessa el període històric, està bastant bé. No trobareu res especial de nou, perquè és un tema que cada any se'n fan 5 o 6. Però,
sí, precisament, quan explicava l'Eva aquesta història, la de la casa de l'Esperança, m'ha vingut al cap una pel·lícula que també està ambientada, crec recordar, en el mateix període, i que té a veure amb les obres d'art.
Ah, sí,
aquell home que amaga...
No és aquella que feia el George Clooney?
Sí, George Clooney sortia. Sí.
Aquesta és millor, aquesta. Aquesta de les
no, jo ja m'imagino, no volia fer la comparació, salvant les distàncies, després del que tu acabes d'explicar, entenc que aquesta versió és una millor pel·lícula, l'altra era una pel·lícula bastant més comercial, més per passar l'estona.
Sí, no em va agradar gaire.
Que una altra cosa. Però a mi el que sí que em va interessar va ser el tema en si, no?
Sí,
o sigui, el plantejament de... parlem de la Segona Guerra Mundial, que la història canvia i ja, diguem, el focus ja no es posa tant en les guerres, en la batalla, sinó en el tema de protegir el patrimoni cultural.
Sí, sí. Hi ha moltes pel·lícules sobre això. Hi ha una pel·lícula clàssica que es diu El tren, de John Frankenheimer, que aquesta és una pel·lícula que també s'emporten les obres d'art amb un tren i coses d'aquestes. És que la Segona Guerra Mundial, totes les guerres, donen per molt, eh? Perquè hi ha cada cosa que no coneixem, perquè a vegades només coneixem les batalles, els atemptats, però hi ha cada cosa que dius, ostres, que val la pena treure, com podia ser pel·lícules sobre el franquisme. Jo encara estic esperant pel·lícules sobre el que hi havia darrere el franquisme. M'agradaria molt conèixer totes aquestes...
Com què?
Per exemple, la corrupció, de quina manera s'explotava la gent i tot això. I això, poques pel·lícules ho fan, perquè es veu que no és comercial i perquè les poden fer. És a dir, històricament podem anar a facetes que realment ara són impensables, però que són molt interessants, el que passa que no es fa. Mira.
Clar. És que ara et planteges, hem de menjar, no? I si no surten els números, potser que no ens arrisquem a emprendre aquesta aventura.
Pel·lícules alimentícies són les que es fan normalment.
Sí, malauradament.
Eva, la crítica.
La crítica, doncs, no són gaire bones. La primera diu que tiene momentos poderosos, però també sufre por un guión irregular. I l'altra diu que Jessica Chastain salva judíos polacos, però no puede salvar la pel·lícula.
Oh. Està bé la frase, per això.
Per això l'he triat.
No, no, està molt bé, eh? És una frase... Bé, nosaltres hem tractat de portar una nova lectura a aquesta pel·lícula, lligant-la amb l'altra, amb la cosa feminista, amb el paper de la dona, que també val la pena. És allò que dèiem, no? Cada pel·lícula es pot comentar des de molts punts de vista.
I tant, tants com persones.
Tu agafes el que en periodisme es diu lit, i llavors segueixes, i llavors el comentes des d'aquell punt de vista. Això és el que hem tractat.
Molt bé.
Molt bé, doncs molt bé. Agraïm a l'Àngel Comas un divendres més en aquest making of, el repàs a les estrenes.
No és un divendres més?
No, oi!
Ai, divendres que ve l'últim.
Això vol dir que tu te'n vas de revetlla i te'n vas de festa.
O tu?
Home, jo clar que me'n vaig de festa.
Doncs ja està, per tant, no és un divendres més. I l'Eva?
No, jo no.
Un divendres més vol dir que afegim aquest divendres als tants altres que ens has acompanyat a aquesta hora per parlar
però
de cinema.
Però per tu no és un divendres més.
I per tu espero que tampoc.
Ja ho veurem.
Que vagi molt bé, bona revetlla.
Igualment.
I amb l'Eva d'aquí una estona ens veiem.
Fins ara.
Fins ara. Adéu.